Al matí, amb Mireia Sanz.
Doncs a banda de moltes qüestions de les activitats recreatives i de formació, l'aeroport de Sabadell, ho escoltàvem ara, hi ha establerts els serveis d'emergència i això vol dir que disposa de mitjans aeris dels bombers de la Generalitat, concretament unitats de rescat i d'extinció d'incendis, que han d'estar preparats per actuar en qualsevol moment. Per saber com són i com estan organitzats, el Pau Durant s'ha acostat fins al lloc on es presta la guàrdia de servei. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Mireia.
Què hi veus?
Doncs mira, ara estic en... Saps allò tan xulo de les pel·lícules de que vas per un paisatge de camps i de sobte entres a un hangar i la cosa canvia absolutament perquè hi ha... no sé com explicar-t'ho, coses que no t'esperaries, no? De dir, ostres, que xulo això que hi ha aquí dintre. Hem fet la volta des d'on estaves tu aquí a l'aeroclub amb el cotxe fent diguem-li el perímetre nord de l'aeroport i llavors hem arribat fins als hangars que hi ha a la part que mira cap a ciutat i ens hem plantat davant de l'hangar de les emergències. I aquí dintre, bueno, això és una xulada, veig carretons, helicòpters, una paret d'aquestes també de fer escalada, un sac de boxa i tot, i llavors al davant veig tres helicòpters que estan preparats, bueno, jo suposo que per fer qualsevol cosa, però millor que m'ho expliqui el Xavi Abad, que és el caporal del GRAE Cerdanyola, que sí que sap ben bé què és el que han de fer aquestes màquines. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, estic molt impressionat de moment, pel que estic veient.
Bueno, suposo que si vens a treballar cada dia igual no t'impressiones tant, però entenc que els helicòpters són una xulada, sí.
Tu estàs curat d'espans ja.
Bueno, clar, venim a treballar aquí cada dia i ho veiem cada dia, és diferent.
Vinga, estic veient, per exemple, un helicòpter de Mossos d'Esquadra, un de bombers i un d'emergències. Explica'm quina és la rutina el dia a dia amb tots aquests aparells.
Bueno, aquí entra la tripulació cada dia, que entra un pilot, un operador i dos tripulants normalment, i bueno, la rutina és que a primera hora del dia es fa un briefing en el que s'indica pues, les incidències que han passat amb la màquina. Després es fa una revisió de tot el material amb un checklist bastant exhaustiu i bueno, després es fan unes pràctiques i bueno, la resta del dia és esperar que truquin per un servei.
Quins torns feu?
Fem torns de 24 hores als bombers perquè quan acabem Horto Caso l'helicòpter, després marxem al parc de Cerdanyola i allà també fem serveis de nit. Llavors és un torn de 24 hores i després fem pues un descans de dos dies.
Aquí esteu preparats en cas de que passi què?
Qualsevol tipus d'incident en el que no arriben els camions de bombers o les ambulàncies, que es produeix un accident en una zona de difícil accés, que pugui arribar l'helicòpter, pues, és el que fem nosaltres. Qualsevol incident que no arriben els bombers amb els camions, arriben els helicòpters.
I això com de lluny podria portar aquest helicòpter que estic veient?
A qualsevol punt de Catalunya.
Si cobriu tot el territori nacional, eh?
Cobrim tot el territori, sí.
I pel que fa a actuacions a l'aeroport, esteu preparats aquí també per, en cas que passés alguna cosa a la mateixa instal·lació?
En aquest cas hi ha els bombers, els companys bombers de l'aeroport. El que passa és que lògicament nosaltres col·laboraríem en qualsevol sinistre, però en principi hi ha un servei propi de bombers a l'aeroport de Sabadell.
Això implica, per exemple, fer simulacres de tant en tant?
Sí, tenim un simulacre un cop a l'any en el que ens coordinem en un gran sinistre amb els bombers de l'aeroport.
Escolta'm, jo se m'han anat els ulls quan he entrat aquí a l'hangar, he vist a la paret aquesta, el rocòdrom, no?, que li podrien dir el sac de boxa. Aviam, explica'm què en feu d'això.
Clar, nosaltres som el grup de rescat i passem moltes hores aquí a l'hangar i a part de fer la rutina de revisió de material i pràctiques que fem cada dia, doncs també ens dediquem una part al, bueno, al cul al cos, al culte al cos, i llavors el que fem és entrenar una mica en el roco o fer algunes peces, anar a córrer si podem una estona per aquí per mantenir-nos en forma.
Però això vol dir també que podria ser que féssiu un rescat des d'helicòpter amb una paret similar a la que estic veient, per exemple, que entreneu al rocòdrom?
Sí, pensa que l'helicòpter de rescat fa rescats a persones que han caigut escalant o persones que estan en una cova, barrancs, neu, qualsevol tipus d'accident en el medi natural que no arribi un vehicle de bombers, arriba l'helicòpter. Per tant, podem fer rescats des de Montrebei fins a Siurana, en qualsevol paret d'aquest tipus.
Jo he vist que estàveu allà, diguem-li, previnguts en un despatx, no?, a l'entrar a l'hangar. Explica'm una mica com podria ser el temps de resposta des de que entra un avís, esteu en el despatx aquest, fins que l'helicòpter que ha d'anar a fer un salvament, per exemple, s'enlaira.
Mira, si entra la trucada al 112, el 112 el passa a bombers i bombers ens truca per activar l'helicòpter, truca pues, al telèfon del GRAE, del grup de rescat d'operacions especials de Cerdanyola, i nosaltres parlem amb l'operador i el pilot. Llavors preparem el material que en funció del tipus de sinistre portem un o un altre, l'helicòpter bueno, prepara engegar les turbines i surt el pilot amb tota la tripulació demanant la sortida a la torre d'aquí de Sabadell.
Tinc la impressió que has trigat més a explicar-ho del que realment digueu trigar que tot això passi, no?
Bueno, clar, el temps de resposta ha de ser el més ràpid possible i intentem, per això estem aquí al costat de l'helicòpter, perquè tot es faci el més ràpid possible per tal de que el temps sigui el mínim possible per la gent que lògicament té un problema i està patint a la muntanya.
Deies que també teniu unes rutines de material. Clar, jo veig aquí, no?, armaris, maletes. Explica'm què vol dir aquestes rutines de material.
Bueno, tenim material de diferents tipus per fer diferents tipus de serveis, de rescats a coves, a barrancs. Llavors, en funció del tipus de servei que ens entra, escollim un material o un altre. També en funció de la gravetat de l'accident, portem més material sanitari o no. Has de tenir en compte que a la tripulació normalment van dos graes i un sanitari que pot ser un metge o un infermer i que són personal qualificat per desenvolupar el seu treball a la muntanya. Per tant, escollim bé el material però en funció del tipus de sortida que control ens dona.
Clar, perquè estic pensant, nosaltres hem vingut aquí, hem muntat l'equip de ràdio i pot ser allò, ui, m'he deixat un cable, però vosaltres, com us deixeu alguna cosa, malament rai.
Bueno, si ens deixem alguna cosa, sabem que no podem comptar amb això, o si fos molt important, perquè a vegades s'ha passat en un servei molt llarg, que ens falten cordes, necessitaríem que l'helicòpter vingués un altre cop aquí a buscar més material o el que sigui, perquè intentem que tot estigui controlat, però no sempre tenim tota la informació per donar la resposta que voldrien, i clar, hem de buscar més material o més personal o el que calgui.
Hem explicat que estem veient aquests tres helicòpters que tenim a fora la pista, però a dintre de l'hangar encara n'hi ha alguns altres. Per què estan guardats aquests?
Bueno, aquí hi ha un helicòpter concretament que està de baixa i un altre helicòpter que en principi està de retent per si el 5003 sortís, que és el primer helicòpter de rescat, pues quedaria el 02 aquí per un altre servei. En el cas de que nosaltres tinguéssim que marxar, sortiria el 02 amb una altra tripulació preparada en stand-by per un altre servei que pogués passar.
Aquí ara tenim molta tranquil·litat, ens estem escoltant molt bé. Si ara, per exemple, a l'horitzó comencem a veure les aspes rodant, quin soroll faria això?
Bueno, si passa, veuràs que no sentiràs res, que és un so, és com un tro bastant, bueno, no podràs sentir res. Llavors és una mica incòmode, suposo que els oients no en sentirien res.
En canvi, per això, sí que heu de conviure, no?, amb aquesta pujar i baixar d'avions. Suposo que al final t'hi fas una mica, no?, aquests sorolls, que ja no els sents com nosaltres, per exemple, que venim del primer dia, ara veiem una avioneta que s'enlaira i ens sembla la cosa més novedosa del món, no?
Sí, bueno, clar, estàs acostumat a veure entrar helicòpters, avions, avionetes, i bueno, al final t'acostumes, és com una feina, però la veritat és que és un lloc bastant maco. Tenim Montserrat al fons, que és un lloc bastant, bastant emblemàtic per nosaltres.
Doncs sembla que estem perdent una mica el Pau Durant, no sé si s'ha posat dins l'avioneta o ha intentat volar i per això no et sentim, Pau. El que sí que et veiem, veiem unes jaquetes vermelles des del punt on estem en aquest hangar, doncs, dels serveis d'emergència, que com us explicaven suposen aquest 10% de les operacions que es fan aquí a l'aeroport de Sabadell, concentrades doncs, tant en Mossos d'Esquadra com en Bombers de la Generalitat, que de fet és amb qui està parlant el Pau Durant. Pau, no sé si tornem a tenir per aquí.
A veure, potser m'heu perdut una mica, Mireia.
Un segon, t'hem perdut 3 segons.
Que ja no ens estàveu escoltant. Ah, 3 segons, d'acord. Bé, ens sí. Deia el Xavi que cal tenir tota una formació ja per estar aquí, i molt breument, es tria o et toca venir aquí a l'aeroport?
No, per venir aquí és tria, perquè tothom que està aquí està per vocació i és un esforç venir aquí, però realment tothom que està aquí està perquè vol.
Moltes gràcies, Xavi.
Gràcies a vosaltres.
Ja heu sentit, Mireia, un lloc preparat per salvar qualsevol inconvenient que es produeixi, no només aquí a la comarca, sinó a tot el territori català.
Doncs Sabadell com a punt de referència també per aquests serveis d'emergència d'arreu de Catalunya que surten de la nostra ciutat, d'aquest aeroport de Sabadell, per fer aquests serveis doncs, que ens explicava també el director de l'aeroport de Sabadell, en Juan Crespo. El mes de febrer s'han fet poc més de 3.800 operacions amb aeronaus i helicòpters, però quines empreses operen a l'aeroport de Sabadell? Quins sectors econòmics es mouen al voltant d'aquestes operacions? Mirem de desgranar-ho tot plegat conversant amb la Dora Hernández, que és presidenta de l'Associació d'Empreses i Operadors de l'aeroport de Sabadell i vicepresidenta de l'Associació de Pilots i Propietaris d'Aeronaus d'Espanya. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
En aquest dia que hem començat amb molt sol i ara mateix estem passant un fred aquí a l'aeroport de Sabadell important. Però, Dora, quin és el perfil d'empresa que hi ha a l'aeroport ara mateix?
Las empresas que ahora mismo hay en el aeropuerto son variadas. Lo primero que tenemos son empresas que hacen el mantenimiento de las aeronaves que operan en el aeropuerto y de aeronaves que son usuarias del aeropuerto, que tienen sus bases en otras zonas. Después hay empresas que hacen el tema de rescate, como los helicópteros de la Generalitat. Tenemos la base de aviones antiincendios, que es una cosa importantísima que lo tengamos aquí por la rápida respuesta ante cualquier problema que hay. Y después tenemos empresas que hacen vigilancia, por ejemplo, de tránsito, y empresas que se dedican a los trabajos aéreos, ya sea de fotografía, de publicidad aérea. La fotografía se hace con aviones y con helicópteros, y la publicidad aérea la hacemos con aviones. Ese es el abanico de empresas que tenemos dentro del aeropuerto, que podemos tener alrededor de entre unas cosas y otras de mantenimiento, las bases que tenemos, que te he comentado, de incendios y de rescate y trabajos aéreos. Podemos tener unas 25 empresas. Empresas basadas aquí. Después tenemos todo un satélite de empresas que trabajan para nosotras exteriores al aeropuerto.
Però les empreses amb seu a l'aeroport són aquestes 25, amb sectors econòmics molt diferents, que estan en un bon moment o en un moment complicat a nivell econòmic?
No, ya hemos pasado el momento más duro de la crisis desde el 2008-2009. Hemos pasado unos años que han sido difíciles, pero el aeropuerto ha luchado por mantenerse y las empresas que están siguen estando aquí, se han reforzado, se han creado más escuelas. Tenemos siempre la puntera, que es el aeroclub de Sabadell, la escuela, pero después tenemos una serie de empresas de escuelas que han ido para adelante y se han creado alguna más.
Són, per tant, anys en què també han aparegut noves empreses, com deies ara, a l'aeroport de Sabadell. Diries que l'aeroport es troba ara mateix en el millor moment des que tu estàs per aquí?
Es complicado decirte el mejor momento, porque antes de la crisis tuvimos momentos de hasta 60.000 operaciones. Después de la crisis tan dura que tuvimos en toda España y en Cataluña, hemos ido remontando, y te puedo decir que desde la crisis, después de pasar la crisis, es un momento que es dulce, porque vemos que lo hemos remontado y vemos que cada año, cada mes, además, las operaciones van aumentando y el volumen de trabajo que tenemos, y ante todo el volumen en las escuelas para nosotros en el aeropuerto es importantísimo, porque de todos los movimientos que puede haber, si hemos tenido el año pasado casi 45.000 movimientos, la mayoría, un 80% es de escuela. Uh-huh. Y eso sigue en auge, sigue ampliándose, y la solicitud de pilotos sigue y se va a mantener. Y muchos de los pilotos que aquí se hacen están en cantidad de compañías de líneas aéreas, pero no solo españolas, como puede ser Vueling o como puede ser también Volotea. Tenemos en Ryanair, en EasyJet, y están desperdigados por todo el mundo, ¿eh?
I quin tipus diries que hi ha? Quin és el perfil de propietaris d'aeronaus de l'aeroport? Perquè li comentava abans a la Dora fora de micròfon, no?, que quan llegim o sentim parlar de les aeronaus en clau recreativa ens costa molt entendre què és exactament el que es pot fer a nivell recreatiu amb una aeronau, no?
Vamos a ver, a nivell recreativo yo entiendo que me estás preguntando por una persona, un piloto que es un piloto privado, que tiene un avión, que se compra un avión, que lo tiene aquí hangarado en uno de los hangares, que aquí le llevan su mantenimiento y que a nivel recreativo hace sus viajes particulares. Pues mira, te puedes ir a Ampurria Brava, te puedes ir por la zona a comer una caldereta, te puedes ir a Menorca, puedes hacer con el avión muchísimas cosas. Después está la vuelta aérea a Cataluña. A nivel recreativo, el piloto es por afición, es el amor a la aviación y la locura por la aviación te hace estar ahí siempre. Entonces, el piloto privado es lo que hace, disfrutar de su avión y moverse. Después ya los pilotos, que es a nivel más profesional, que duda cabe que lo que hacemos es multitud de trabajos de fotografiar Barcelona, hacer pancarta por toda la línea de costa, todos los aviones que vais viendo con beba Coca-Cola o Fotoprix o cualquier cosa de estas, son estos pilotos que se han formado aquí y que vuelan en su día a día, es trabajar aquí en el aeropuerto.
I diries que d'aquestes persones que fan aquesta feina recreativa és un percentatge molt alt en l'àmbit aquest mes que dèiem de la caldereta Empúria Brava, que com a plan ara mateix amb aquest fred
sí,
m'ha vingut de gust,
sí.
Però diries que és un percentatge molt alt o és una cosa
no. En Sabadell, aquí en nuestro aeropuerto, la parte importante, ya te he dicho, que es las escuelas, después están los trabajos aéreos, y después está el piloto privado y la aviación deportiva, que es el señor que tiene su avión o que es socio del aeroclub y entonces alquila el avión para darse una vuelta. Pero por porcentajes es dentro del aeropuerto es escuelas, trabajos aéreos y después el piloto privado.
¿Es poco habitual que una dona parli de aviación? Perquè t'he de dir, Dora, que quan em van passar tots els càrrecs, aquests que hem llegit ara de presidenta de l'Associació d'Empreses i Operadors de l'Aeroport, vicepresidenta de l'Associació de Pilots i Propietaris d'Aeronaus Espanya, vaig pensar, deu ser un cas aïllat que una dona tingui aquesta responsabilitat en el món de l'aviació, o no és un món molt masculinitzat?
No, es un mundo muy masculino, pero cada vez tenemos más espacio las mujeres. Lo que pasa es que en mi caso, yo llevo en el aeropuerto de Sabadell desde el año 72. No soy piloto. Me he dedicado a trabajar y en mi familia todos son pilotos. Mi ex marido es comandante, mi hijo es comandante, mi hija es azafata. Entonces, yo estoy todo el verano ahí con las pancartas y cuando muchas veces siempre digo que voy al Corte Inglés de Sabadell, sin darme cuenta aparezco en la garita de seguridad del aeropuerto y digo, ¿pero qué hago aquí? Es la querencia que tengo. Entonces, no es lo más habitual que haya mujeres, pero sí que es cierto que cada vez hay más mujeres aquí, hay más alumnas, hay alguna otra mujer que es gerente de compañía, de Infinity, tenemos en el aeroclub también tenemos algún cargo importante que son mujeres, pero cada vez nos vamos aceptando en este mundo a más mujeres, sin lugar a dudas.
Doncs parlàvem ara precisament que a l'aeroport de Sabadell és moltes coses i una d'elles, la més destacada, és la dedicació a la docència i a la formació de nous pilots d'avió. Dora, t'acomiadem, si vols, perquè vagis un racó calentó.
No, me quedo, s'acompanyo.
És que em fa patir perquè fa realment molt fred en aquests moments. I avui, en aquest programa especial que fem des de les instal·lacions sabadellenques, volem conèixer les motivacions d'un estudiant de pilot i de quina manera es donen aquests coneixements. Per fer-ho tot plegat, parlem amb Mikhail Kuzmin, no sé si l'ho pronunciava correctament.
Sí, totalment.
Instructor de vol i antic estudiant de l'Aeroclub, i amb la Jordina Llor, que és estudiant de pilot. Molt bon dia, Jordina.
Hola, bon dia.
Mikhail, ¿cómo llegas a Sabadell?
Bueno, básicamente todo ahora está disponible por internet, entonces da igual en qué parte del mundo ya estás, puedes ya acceder a internet, a página web, y hay muchas páginas web dedicadas a pilotos, a la información sobre el curso, sobre los cursos de pilotos, y bueno, en mi caso ha sido totalmente por internet y bastante rápido, en un mes o dos meses ya la decisión ha sido tomada y bueno, y ya estoy aquí.
¿Estudiaste aquí para ser piloto? ¿No? Sí, ¿es así?
Sí, correcto. Hice un curso ATPL aquí integrado y luego durante el curso, como ya conocí la escuela y luego conocí muchos instructores, a la familia, el grupo, el equipo de instructores, entonces aquí ya estoy. También hablé con unos y hizo curso de instructor aquí y me han ofrecido trabajo aquí, que estoy muy contento.
Porque no sé si es muy distinto cuando una persona estudia para ser piloto, supongo que lo hace pensando en pilotar grandes aviones, en hacer rutas comerciales. ¿Qué es lo que te motivó a ti a decir, pues no, pues me quedo enseñando?
Primero el equipo de los instructores que yo conocí, de grandes instructores, de muy buenos profesionales, y entonces cuando yo vi su nivel, también entendí que a mí también me gustaría pulir un poco mis volar en visual, que significa que, por ejemplo, cuando estás volando en aerolínea eres un tren y vas de un lado al otro lado sin poder desviar de vez en cuando por condiciones meteorológicas quizá, y ni siquiera eso. Volando en visual tú decides dónde vas, decisiones totalmente las tuyas, y en realidad aprendes mucho siendo el instructor, porque tienes que explicar material de muy diferentes puntos de vista a los alumnos. A mismo nube, por ejemplo, se puede explicar de muy diferentes puntos de vista. Y me gustó mucho esta perspectiva, aunque también me gustaría luego, futuramente, claro, ir a compañía también para probarlo.
¿Hay que tener una base muy importante a nivel teórico para lanzarse a volar? ¿O es más importante la parte práctica?
Teórica es muy importante. Es que práctica no existe sin teórica. Yo soy también profesor de teórica, doy cuatro asignaturas a los ATPLs ahora hoy en día, y desde mi punto de vista teórica es muy importante, que claro, luego son dos cosas que van, no puedes quitar una, son dos cosas muy importantes. Práctica también es muy importante porque te deja tomar las decisiones, te deja probar en práctica que has estudiado en teoría. Misma meteorología o principios de vuelo o la aerodinámica. Todo, primero, aprendes en lo que puedes aprender en clase y luego lo pruebas pilotando. Así vamos.
¿Qué hay que tener para ser un buen piloto?
Para ser un buen piloto, bueno.
O una buena piloto.
Ilusión, sobre todo la ilusión, el fuego adentro para ser piloto, y tiene que gustar eso y tienes que amar volar, y con esto, bueno, poca cosa más, salud, ilusión y pues ilusión que te va a dejar, que no te va a dejar en dos semanas o tener otra ilusión, no, digo que la ilusión constante, es decir, eso és lo bàsic.
Anem a descobrir una mica també què porta a una persona a decidir-se a estudiar per ser pilot. Jordina, tu d'on ets? Ets catalana, però de quina zona de Catalunya?
Sí. Bueno, vaig néixer a Barcelona, però visc a Rubí.
Vius a Rubí, per tant ho tens a prop, eh? Sí. Pots viure a casa i venir a estudiar a l'aeroport.
Sí, sí.
Quan decideixes que vols estudiar per ser pilot?
Bueno, lo meu és una mica complicada, bueno, perquè jo vaig acabar els estudis de batxillerat i no sabia ben bé què volia ser, estava una mica perduda perquè m'agradava tot però no m'apassionava res. Llavors, bueno, el món de l'aviació sempre m'havia creat l'atenció però mai m'ho havia plantejat com per dedicar-m'hi jo. Que, bueno, al final després em vaig assabentar que el meu avi va fer unes pràctiques allí a l'aeroport de Reus en el seu temps, o sigui que poder ja ho tenia una mica.
Tenies una mica la sang a dins,
no? Sí, exacte.
El cuquet, no?
Sí. Llavors, bueno, vaig començar amb 18 anys a una aerolínia fent hostessa, fins que, bueno, al cap de dos anys em va cridar ja l'atenció, no, al món de pilot, però bueno, com són uns estudis una mica bastant cars, pues em vaig treure la idea del cap, però clar, amb el temps em va tornar i fins que vaig descobrir-ho, bueno, vaig començar a demanar informació, em vaig llançar a la piscina i ara ja, bueno, ja he descobert que m'apassiona, ja no, vamos, no surto d'aquí...
Sense ser pilot, no?
Exacte.
Clar, t'entenc que vas haver d'estalviar també uns anys, no?, per poder assumir aquests estudis, que no són barats, òbviament, uh-huh. però sí que ens explicaven avui que són estudis amb una sortida directa al món laboral, no?, pràcticament.
Sí, avui en dia la veritat que hi ha molta demanda, o sigui que estem tots contents, tothom ens ho diu que és un bon moment per acabar els estudis, les companyies necessiten a molts pilots, així que hem d'aprofitar acabar ràpid i a veure si podem entrar en companyies.
M'imagino el moment en què la Jordina arriba a casa i diu, mireu, que he decidit que vull ser pilot. Què diuen?
El meu pare no, bueno, ni meu pare ni ma mare, ningú, el que passa és que el meu pare em va fer gràcia perquè jo estic acabant la carrera també aquí a l'Autònoma. De filologia anglesa faig. I em va dir, no, a veure, anem a veure, tu primer acaba la carrera, després fas un màster, després fas tal, i jo, no, papa, t'estic dient que començo ja, aquest setembre començo amb els estudis, ho acabaré tot, però, ui, no sé jo si serà massa, i jo sí, bueno, i ara el tinc aquí cada dos per tres, vamos.
I és fàcil de compaginar aquests estudis amb uns altres?
Bueno, t'has d'organitzar molt i tenir molta força de voluntat, la veritat, perquè costa. Al final acaba també cansant una mica, però si t'ho proposes està clar que pots combinar-ho.
Uh-huh. Li preguntava abans a la Dora si és un món molt masculí el seu, no?, el de les empreses, però en el món del pilotatge, qui més qui menys ha agafat algun avió alguna vegada per qüestions més d'oci, i jo no recordo haver sentit mai allò quan et saluda el pilot, per dir d'alguna manera, que fos una dona, no? Hi ha moltes noies a classe, sou poques?
Doncs de mitja més o menys, i ara hi haurà un parell de noies. Me'n recordo quan vaig començar érem tres, i bueno, com va una mica per semestres, diguéssim, vam ser al final dues, després per l'últim el vaig fer sola, però bueno, cada cop sí que és veritat que es veuen una mica més i més.
Com funcionen els estudis? És a dir, són molt teòrics, són molt pràctics, perquè ens situem una mica, ja que estàs estudiant a la universitat, sí, també, per contrast?
Doncs aquí el que... Bueno, jo estic fent l'ATPL integrat.
Què vol dir l'ATPL? Perquè ho ha dit el Miguel,
sí,
també.
Sí, ATPL és el curs per ser pilot comercial. Mm? O sigui, no privat, sinó ja de cara a entrar a companyia aèria.
Mm-hmm.
Llavors, normalment és un any de teòriques, que has d'assistir un 100% de... Bueno, has de tenir un 100% d'assistència, i un cop has acabat les teòriques has de presentar, o sigui, has de fer els exàmens d'escola, i una vegada els tens has de fer els exàmens oficials, diguéssim. Llavors amb tot això pots començar a fer el que serien les pràctiques de vol, i bueno, teòricament si ho fas molt ràpid tot, en 18 mesos ho pots tenir, però jo crec que no conec a ningú que ho hagi fet tan ràpid.
Per tant, ara a quin moment estàs tu? Ja t'has assegut davant d'un, que es diu, comandament?
Sí, jo vaig acabar les teòriques, l'any passat les vaig fer, vaig acabar el gener amb els exàmens oficials i porto des de l'agost, bueno, pilotant, diguéssim, fent les pràctiques. A l'octubre em van donar el solo i ara estava fent hores com a comandant de l'avioneta, diguéssim. I estic a punt, bueno, d'aquesta setmana a veure si hi ha sort d'acabar la fase visual, que és el que explicaven abans al CUDMIN, per començar la fase instrumental.
A veure, a poc a poc, perquè jo entenc que és el vostre món i que us el coneixeu molt, però jo no m'he situat. Has dit que havies fet ja les pràctiques?
Les teòriques.
Les teòriques ja estan resoltes, i ara ens hem posat en la part pràctica. I la part pràctica en què consisteix?
Doncs s'ha de fer una part visual.
Sí, què vol dir?
Que és, bueno, volar en contacte amb el terra, diguéssim.
Mm-hmm.
O sigui, doncs guiar-te pues, per rius o als pobles, no? Amb el que es diuen routings, que és com una mena de resum o de punts a seguir per no perdre't.
Mm-hmm.
Llavors, una
com
vegada...
si anessis amb un mapa, per dir-ho d'alguna manera, exacte. Però el mapa, en lloc d'estar en paper, és el que veus al terra.
Bueno, de mapa, de fet,
en paper també.
Llavors, un cop has acabat amb aquesta fase, que és la principal, diguéssim, per tenir les bases, comences amb la fase instrumental, que és et guies a partir dels instruments de l'avió.
Mm-hmm.
I ja és de cara als avions grans, perquè, clar...
No vas amb el mapa.
Òbviament.
En un vol Barcelona-Hong Kong no van amb el mapa, no? Vale.
Exacte.
I quina és la dificultat d'aprendre com funcionen els instruments de l'avió?
Realment el que has de saber és entendre, saber el que t'està, la informació que t'està donant l'instrument, perquè al principi pot ser bastant difícil o et pot complicar i tal, però una vegada has entès bé, no has de tenir problemes. O sigui, el món de l'aviació s'ha fet per a lo fàcil, diguéssim. Mm-hmm. Per posar la vida una mica més fàcil als pilots, o sigui que en teoria no hi ha d'haver problema.
Mm-hmm. Val. I una vegada acabis aquesta segona fase instrumental, què més ha de passar?
Bueno, quan acabi aquesta fase he de començar a fer vols amb bimotors, vols nocturns, després hem de fer l'MCC, que és un curs on t'ensenyen com entendre't amb un altre company, diguéssim, perquè clar, ara nosaltres estem acostumats a volar sols, llavors en companyia no... has de saber com comunicar-te, diguéssim, amb l'altre pilot.
Ah, perquè no pots parlar normal com estem parlant tu i jo.
Bueno, el que passa és que cada pilot té una figura, llavors doncs et diuen...
Una figura vol dir una responsabilitat?
Sí, exacte. Uh-huh. Llavors aprens una mica, no, a com transmetre la informació o com entendre't amb aquesta persona.
Uh-huh. Quines sensacions vas tenir la primera vegada que vas pilotar l'avió ja en sèrio?
De llibertat total, o sigui, no sé, em dona la sensació que cada cop que agafo l'avió i surto a volar... És igual, els problemes que tinguis que es queden a baix, tu surts i no sé, és que veus tot des d'una altra perspectiva. Saps? No sé, jo la veritat que em sento molt afortunada per poder veure o per tenir a la meva ment tots els records, no, de paisatges i... No sé, és una sensació realment alliberadora, no sé, molt, molt...
Clar, dius, pilotem sols, però entenc que fins que no teniu un rodatge no podeu pilotar sols. Deveu pilotar amb el Mijail al costat, sí, per exemple, no? Al principi no piloten solos, los alumnos tienen un instructor al lado, no? La primera vez.
Bueno, desde cuando el primer vuelo, al principio llevo el instructor al avión para solamente enseñar para que el alumno pueda acostumbrar a los ruidos, a vibraciones y todo, pero depende ya depende de capacidad de cada alumno. Hay unos que vienen muy buenos, muy preparados, con mucha experiencia de simuladores con ordenador a la espalda, entonces empiezan a volar desde principio, hasta que hay algunos que intentan aterrizar desde principio, primer día, y a veces no les sale muy mal.
Hombre, pero si sale mal, es que claro, yo estoy pensando, no es lo mismo, lo que sea, se va a andar a un niño que si se cae, pues se ha caído y no pasa nada, pero claro, el avión si se cae, ¿no?
Bueno, aquí ya es el trabajo de instructor reconocer ya este margen, porque el alumno tiene que hacer errores y el instructor tiene que dejar hacer esos errores, pero con cierta margen de seguridad, que al principio, cuando instructores empiezan a volar, casi no tienen este margen, intentan pilotar al avión, pero al fin y al cabo llegas a un momento cuando el alumno tiene que empezar a volar, porque si no, no puedes dejarlo volar solo en el avión. Entonces, ahí es cuando poco a poco, más o menos los alumnos que hacen curso de ATPL tienen una margen de, digamos, 20-30 horas para empezar a volar solo. Luego depende de cada alumno y de cada instructor.
Ara, per tant, tu ja estàs sola, els avions?
Sí.
I si tens algun dubte, tens l'instructor, no sé, assegut en una cadira aquí mirant-te des de...
Sí, em supervisa normalment, però clar, si em sorgeix un dubte a l'aire, pues me'l guardo per quan aterri.
I què és el més difícil, enlairar-se o aterrar?
Aterrar. Enlairar-se realment no té tampoc cap mena de complicació. Aterrar, doncs, home, a mi particularment és el que més em va costar, perquè tenim una maniobra, per al flare, diguéssim, és que, no sé, en castellà... Bueno,
el flare, es diu
sí,
així, ja flare. Està. Sí.
Bueno, costa una mica fins que no li agafes, no, el què, però al final, bueno, com tot, la pràctica és el que al final et dona la precisió, diguéssim.
I totes les pràctiques les feu aquí, a l'aeroport de Sabadell?
Bueno, aterrem a uns altres aeroports també, a Girona, a Lleida, a Castelló, fins i... Bueno, depèn, però la majoria sí.
Uh-huh. Les sortides sempre des d'aquí, entenc.
Sí, sí, des de Sabadell sempre, això sí.
I les tornades també ho he d'acabar tornant, no, l'avió? Quin tipus d'avió t'agradaria pilotar?
Jo un Airbus, però perquè he crescut amb Airbus, o sigui, porto des dels 18 anys a...
Entre 20.
Sí. Sí, és com la meva segona casa ja.
I són els avions, per tant, on tu feies d'hostesa també.
Exacte, sí. Mm-hmm. Els
clar,
tinc molt d'aprecio.
És que el que em crida l'atenció, Jordina, és que passes d'un món molt feminitzat, com és el món de les hosteses, no? On sí, pràcticament quan veiem un hostès ens sorprèn, no?, que no ens hauria de passar, però passa, el món dels pilots, que a priori sembla molt masculinitzat, no? Això a tu també t'ha suposat un cert exercici allò personal?
Bueno, no sé, al cap i a la fi és com tu t'ho prenguis, o sigui, està clar que no és un món molt femení encara, no? Però sí que és veritat que és el que jo dic, que cada cop es veuen més i més dones, o sigui, que no ens hauria de sorprendre trobar una dona pilota a cabina.
I el fet d'haver estat hostesa i que hagis passat per tant moltes hores dins d'un avió i dalt d'un avió, creus que t'ajudarà a l'hora de fer de pilot?
Sí. Sí, perquè, home, moltes coses que hem après teòricament, per exemple, doncs jo ja les he vist, diguéssim, o sigui, està clar que les he d'aprofunditzar i les he d'aprendre des del punt de vista de pilot, no? Però el fet de veure-les en persona o poder anar a l'avió i preguntar-los als pilots, escolta, mira, l'altre dia em van parlar de tal o he estudiat això, què em podeu dir aquesta? Mira, doncs sí, ajuda molt el veure'l, saps?
I encara estàs fent d'hostesa a dia d'avui?
Sí.
D'alguna manera hem de pagar les factures, no?
Sí.
I per tant, t'agradaria treballar o tens possibilitats de treballar a la mateixa aerolínia on estàs fent d'hostesa?
Sí. Uh-huh. Però bueno, tinc les portes obertes a qualsevol empresa que m'agafi, no? Que em vulguin.
Ens explicaven que la demanda de pilots és tan alta que fins i tot en alguns casos hi ha una fase de pràctiques que fins i tot es fa directament en algunes aerolínies, no?
Sí, el fet que quan tu entres a una aerolínia has de fer el curs d'habilitació, que és com un curs especialitzat en el tipus d'avió que tenen, perquè tu quan surts aquí és com et donen una llicència com molt global, no? Llavors quan vas a companyia, si entres doncs, per exemple a Vueling, hauràs de fer el curs de l'Airbus 320, i si vas a Ryan, per exemple, el 737, que és Boeing. Uh-huh.
Fixa't tu, no m'havia, mira que he volat amb les dues companyies i no m'havia plantejat mai que són avions diferents.
No tenen res a veure, no? Us sorprèn que no me l'hagi donat, no?
Sí.
Per acabar, Jordina, què diries que ha de tenir una bona pilot?
Doncs el que ha dit el Mijael, moltíssima il·lusió, moltes ganes, dedicar-hi molt de temps i sobretot no rendir-se mai fins a aconseguir el que realment vols.
Doncs crec que aquestes habilitats haurien de ser en totes les professions, no?
Sí.
Perquè totes les professions hi ha d'haver il·lusió, tenacitat,
sí,
no rendir-se.
Però en concreto la base és la vocación, la ilusión. Y es la aviación es como un gusano que se te mete en la sangre y es así, y todos los pilotos, todas las pilotos es lo que dicen. Y luego la sensación de libertad, sobre todo en el vuelo visual. No, en el vuelo ese que tú es el que diriges el avión y le llevas y eres uno junto con el avión. Los aviones ya más grandes tienes el ordenador de a bordo que tampoco te deja hacer grandes cosas, pero la sensación de volar, el que es piloto es no es porque se ha metido a piloto, bueno, pues voy a ver porque no tengo otras. No, el piloto es una persona de el piloto y la piloto es una persona de vocación.
Hem arribat ja al punt de la una. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a tots tres. El que fem ara és actualitzar les informacions més destacades d'aquesta hora i de seguida tornem des de l'aeroport de Sabadell amb aquesta temperatura, jo diria hivernal, perquè de fet estem a l'hivern. I parlem amb els falconers i amb els falcons. Intentarem parlar amb els falcons, no sé si deixaran que parlem amb els falcons, no sé què ens diran. Els reis de Catalunya i d'Aragó caçaven amb falcons allà pels segles XIII i XIV. D'això en tenim estudis documentats en què es mostra que la criança, entrenament i cura d'aquestes aus rapinyaires ve de molt lluny. Us heu parat a pensar per què avui en dia són necessaris els falcons en un aeroport? Doncs nosaltres li demanem al Pau Durant que ens en faci una idea. A veure, Pau, has vist algun falcó o no?
Un i més d'un, Mireia, perquè ara ens trobem a la zona on els falconers preparen els animals i el seu material. I bé, entre falcons, aquí que n'hem vist quatre, i altres animals com algunes esparver, parelles que estan criant, doncs déu-n'hi-do la fauna que tenim aquí.
Parelles que estan criant?
Sí, home, sí, i t'ho he dit finament, però se sentien aquí uns guirigalls que, bueno, no...
Una mica d'intimitat a les pobres bèsties.
No, no em facis imaginar el que estava passant. Però escolta'm, el detall, tenim uns falcons aquí preciosos que a més es deixen tocar sense cap tipus de problema, perquè es veu que també fan visites infantils, amb uns becs que fan respecte a mirar, està mossegant el guió. Escolta'm, uns animals xulíssims i que a més hi ha tota una feina tant la que executen ells com la que s'ha de fer per entrenar-los. De fet, volem que ens ho expliqui l'Albert Tomàs, que és el responsable del servei de falconers aquí a l'aeroport de Sabadell, amb l'empresa Soma SL. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia, què tal?
Escolta, teniu uns animals que llueixen molt, que fan molt de goig i que ens hi puguem acostar d'aquesta manera és un privilegi, però suposo que nosaltres això que hem fet en un minutet, hi ha molta feina aquí al darrere, oi?
Bueno, aquests animals en principi s'han d'ensinistrar perquè sàpiguen quina és la seva feina, perquè tolerin a les persones i bueno, hi ha una feineta darrere, sí.
Anem pel principi, per què falcons en un aeroport? Què fan?
Bueno, en principi la seva missió és la d'hostigar qualsevol tipus de fauna que pugui haver per aquí pels voltants, de manera que si trobem ocells o altres espècies que puguin impactar amb una aeronau, pues, aquests ocells el que fan és perseguir-les fins que marxen, o a vegades no arriben a això, simplement amb el seu vol ja fan que no entrin des de fora.
Per tant, imagina un cas d'una bandada d'ocells, no? Anem a posar un estol d'estornells que estigués volant d'un cantó a l'altre de l'aeroport i a partir d'aquí què passaria?
Doncs bueno, nosaltres el que faríem seria sortir a pista, demaníem permís i començaríem a volar pues, un ocell que és específic per als tornells en aquest cas, com per exemple un falcó peregrí que us hem ensenyat abans o un esparver. Llavors ell el que faria seria hostigar-los, vol dir anar darrere d'ells fins que els fes fora. Vale?
I quan veuen l'esparver se'ls hi passa les ganes, no, de volar en estol per sobre l'aeroport.
Això, diu, en aquest lloc no és gaire segur, més que marxem. Sí, és el que faria.
Ell els arriba a atacar per això?
Aviam, ell el que fa és atacar-los, però el que no fa quasi mai és caçar, perquè no ens interessa. A nosaltres ens interessa que l'animal persegueixi però que no arribi a caçar. Perquè tu imagina que, per exemple, estem en un medi envoltant de ciutat, si aquest animal es dediqués a caçar, doncs clar, potser sortiria a caçar fora, amb la qual cosa hauríem d'anar a buscar l'ocell fora, estaria al carrer de no sé on, és un problema per nosaltres. Llavors, en el cas de que caci, no rep cap premi i no arriba a caçar quasi mai.
Aquests ocells que, dels quals ells defensen l'aeroport, són ocells que estan establerts aquí, són aus de pas, contra quin ocell ha de protegir el falcó a l'aeroport?
Bàsicament la fauna que tenim aquí que pot interferir amb els moviments de les aeronaus són gavines, que són animals grans i forts i que costa d'entreure, estornells, com deies tu també, alguna perdiu que hem sentit per aquí, acaba de passar per allà darrere una, i també tenim els pulgavors, que són aquells ocells blancs de potes llargues, que són animals que molt descarats, que es fiquen a les pistes i els agrada estar per allà al mig i bueno, tota la fauna que podem tenir per aquí.
Dius fauna, dius ocells, això vol dir que hi ha algun animal que no siguin ocells que també corren per l'aeroport?
Sí, dintre de la zona verda de l'aeroport tenim també conills, hem tingut també alguna guilla, algun gos, fins i tot algun senglar, i bueno, cada tipus d'animal té el seu protocol, no?, per treure'l. El tema de conills poder és el més recurrent, i els conills encara que no poden impactar amb avions, que és complicat, però sí que degut a algun atropellament o així poden atraure altres aus, com per exemple altres rapinyaires que venen a menjar. Llavors és molt important estar a l'aguait per retirar-los, si tu veus algun conill mort o així, perquè no sigui un atractor d'altres ocells, saps?
Ho he sentit bé, has dit un senglar a l'aeroport?
Sí, alguna vegada s'ha donat el cas d'un senglar que entrava per la porta, l'han vist entrar per la porta de seguretat sense permís ni res i cap a dintre. Sí, sí.
Però home, això ja no porti el DNI o
sí,
alguna
cosa. No, em sembla que no, ensenya un parell d'ullals i el que no sé si és el falcó mateix el que pot foragitar el senglar.
En aquests casos es fan servir mètodes alternatius. Abans t'he ensenyat el làser, que també ho fan servir a vegades, però també es poden fer servir armes anestèsiques per captura d'aquests grans mamífers, o simplement pues, foragitar-los perquè surtin i ja està.
I un làser, com aquest que m'has ensenyat, com el feu servir? Com procedeix?
Bueno, això es fa servir en un moment alternatiu, que tu no pots volar un ocell o tens molta premura per treure els ocells de les pistes. Llavors treus el làser, apuntes a la banda de gavines o del que sigui, i aquests animals, a veure una cosa que es mou, pues, marxa. Vale? Et pot treure un moment de pur. Després, habitualment no pots fer-ho servir perquè ja s'acostumen. El que no s'acostuma és a la presència d'un predador important com pot ser un falcó, això sí que no s'acostuma.
Entenc que per conèixer tota aquesta fauna que estem comentant heu de tenir una mica de coneixement i esteu en contacte també, per exemple, doncs, amb tècnics de medi ambient que us diguin què és el que hi ha per aquí, no?
Sí, o sigui, aviam, avui en dia vivim en una societat molt sensible amb el tema del medi ambient i dels animals, amb la qual qualsevol acció que es faci des de l'foragitament fins a la captura per traslocar aquest individu necessita una sèrie de permisos administratius i evidentment contínuament estem en contacte amb aquest cas amb la gent amb el cos d'agents rurals, amb medi ambient, amb totes aquestes administracions, sí.
De fet, inclús amb Torreferrusa, no? Teniu un cert seguiment, intercanvi d'animals.
Sí, o sigui, Torreferrusa és el centre principal de Catalunya on es reben i recuperen els animals que han tingut un accident o no poden ser reintroduïts de manera immediata. Llavors, hi ha una sèrie d'animals que perquè tenen algun impediment o han sigut agafats del niu no poden ser reintroduïts a la natura i aquests animals estan ocupant un lloc. Llavors, el que fa moltes vegades és desviar-ho a empreses doncs, que fan pues, acció de divulgació ambiental o fan escoles, com nosaltres, per exemple. Llavors, aquí tenim algun exemplar, com t'he ensenyat abans, de mussols i altres animals que el que fan és això. O sigui, ensenyen als nens pues, a veure com són i a respectar pues, el medi ambient. Sí.
Escolta, jo al gos a casa, quan dona la puteta, li dono una galeta. Tu què li fas al falcó quan foragita un estol d'estornells?
Bueno, aquests animals són... O sigui, també es mouen per reflexos condicionats, però són bastant més bàsics. Llavors ells el que volen o el que tu vols és que facin cas, llavors els pots cridar amb una mica de menjar amb el guant, aquesta seria la banda d'àligues que hem vist, Harris i altres animals, o bé amb un armadís que es diu Senyuelo, que es volteja, vale? I llavors acudeixen amb ella, un tros de carn, i venen i mengen. Al final el premi és la carn, està clar.
I perquè tot aquest funcionament sigui operatiu, quant de temps heu estat ensinistrant-los i amb quines tècniques?
Aviam, les tècniques que fem servir són les tècniques de falconeria. Bàsicament es divideixen en una part d'amansament, amb la qual l'animal té que estar amansat. Posteriorment s'introdueix al que et deia abans, que vingui el guà, que vingui el senyuelo, i posteriorment ja és la introducció, vola sense cap tipus de corda ni res, i recuperació. Normalment el període sol trigar doncs, entre 2-3 mesos, depèn una mica del que t'hi puguis dedicar, està clar.
Tampoc em sembla molt de temps, unes setmanes per aconseguir que un animal estigui així de operatiu i eficient.
Sí, no és molt de temps, no és molt de temps. De fet ho he allargat una mica, podia ser bastant menys. El que passa que bueno, vull dir, quan ja entres amb la sistemàtica aquesta, doncs 2 o 3 mesos és l'habitual, sí.
I vosaltres com us formeu per poder tenir aquesta capacitat de fer aquesta feina?
Bueno, aquesta feina és una mica vocacional. Des de petit pues, t'agraden els animals i t'interesses pels rapinyalles que t'agraden molt i a partir d'aquí pues, llegint llibres i tenint algun mestre a la vora pues, arribes a dominar la tècnica aquesta. A partir d'aquí pues, bueno, pues, o sigui, entrar en el que seria una empresa i a partir d'aquí pues, licitar concursos i coses que necessiten aquest servei. És un servei que s'aplica a molts altres àmbits.
Vosaltres, quina jornada passeu aquí? Quants dies, hores esteu o aneu sobrevist? Com funciona això?
Nosaltres donem unes hores de servei al dia, que estan ja contractades, i a part d'això, com que moltes vegades estem aquí amb tema de activitat, pues, en cas de que es requereixi, pues, entrem i fem servei, no hi ha problema amb això. El que intentem, sobretot, és no deixar cap animal a les pistes, per això actualment el que es fa és un servei a primera hora, abans que s'obri a l'aeroport, per assegurar que quan es comença no hi ha cap animal dintre, i a última hora, quan es va a plegar, per assegurar que no queda cap dormint, que l'endemà te'l puguis trobar quan despeguis o aterris, val? És aquesta la idea.
I llavors, aviam si hem repassat tots els elements. Tenim els falcons, un làser, si es donés el cas que fos un animal gros tipus senglar o així, tenim el dard tranquil·litzant, oi?
Sí, també tenim els làsers que tu deies. Tenim aparells també de reproducció de sons, que també podem fer servir. I crec...
Un so com ara què reproduiríeu?
Doncs, per exemple, en el cas dels tornells tenim cris de banda dels tornells en perill, vale, que els espanta molt, de gavines també amb situació de perill. Intentem agafar l'espècie i aplicar el crit de perill d'aquell moment.
Llavors entenc, t'ho dic perquè clar, nosaltres portem tot el matí aquí veient que hi ha molta activitat, no ara s'aixeca un helicòpter, ara aterra una avioneta, i quan ve a actuar el falcó, des de la torre es dona l'ordre que s'atura l'activitat fins que vosaltres doneu el vistiplau de que ja està net l'espai.
Aviam, en principi nosaltres volem els falcons paral·lelament a el que és l'activitat dels avions, no interfereixen per res. Els animals ja estan ensinistrats amb el que és un avió, saben que no convé acostar-se gaire i es van volant a una distància prudencial. Val? La idea de parar l'activitat seria en cas de que, per exemple, hi hagués una gran banda d'animals a pistes que interferís l'operativa, però en principi nosaltres podem volar independentment de l'activitat de les aeronaus, sí.
Ens estàveu explicant ara que teníeu unes parelles també fent cria. si surten pollets de falcó, a partir de quan ja es pot considerar que estan madurs com per començar a prendre el servei que han de fer?
Bueno, a la natura els animals aquests tenen un període d'educació per part dels pares que pot arribar pues, fins a 3-4 mesos també. En el nostre cas el que fem és quan ja estan emplomats totalment i tenen les plomes ja totalment desenvolupades, els traiem i comencem a ensinistrar-los. La part d'amansament està molt avançada perquè ja ens coneixen de veure moltes vegades i ja anem directament a muscular-los, que agafin força, que volin i que coneguin el senyuelo o el guant, sí.
Mira, a mi m'ha fet molta gràcia conèixer aquest falcó, però ja per anar acabant et demanaria que fessis una descripció una mica més tèrmica de l'animal perquè la Mireia se'n faci s'intent. Perquè, clar, penso, és veritat que s'ha d'agafar amb un guant, és una cosa que és una mica que s'ha de prendre mesures i jo no ho he explicat bé. Digue'ns una mica ben bé com és aquest animal.
Bueno, aquest animal és, el que tenim aquí és un Harris, és un tipus d'àliga. Les àligues es caracteritzen, a diferència dels falcons, perquè tenen un cap molt allargat, un bec molt allargat, molt punxegut, amb una base molt, molt groga. Tenen uns ulls també molt grans, amb una cella molt prominent, en aquest cas és marrón. Aquest és de tonalitats marrons, les escàpules, que serien les parts dels ombros, són d'un color marronet clar, i a la base de la cua tenen el que es diu el plomall, l'estropajo també, que és un sistema sexual amb el qual els ocells en general s'atrauen. Les femelles, els mascles les coneixen, saben si estan en moment de copular o no. Aquest en concret té unes plomes de la cua molt, molt fortes, acabades amb una ratlleta blanca, que recorden una miqueta les plomes que portaven els índios. De fet, ho feien amb aquests animals.
És que ho he pensat quan l'he vist.
Sí, sí. Sí, sí. Les potes, si continuem baixant, tenen unes potes, tenen 4 dits, tenen 3 endavant, i un enrere. El de darrere es diu la clau perquè és una ungla molt molt forta que quan capturen un animal apreten i l'acaben matant. Si veieu les urpes, per la ràdio és complicat, però vosaltres que esteu aquí veieu les urpes que tenen, són impressionants. Aquesta per exemple és, aquesta i la clau són impressionants. Ell està aquí posat, no està caçant. Si apretés tranquil·lament foradaria el guant, o sigui és molt molt fort aquest animal.
Albert, moltíssimes gràcies per totes les explicacions.
A vosaltres, Pau, moltes gràcies de venir. Esteu convidats, com vulgueu.
Ho t'ho agraïm molt, Mireia. Et recomanem molt que t'acostis mai, encara que sigui només a fer-li una caricieta.
No cal que m'acostis al falcó, eh?
Sobretot, Mireia, qui estigui encuriosit per conèixer aquests animals, hem posat ja alguna fotografia a les xarxes socials. Podeu veure també que tant el Toni González com jo ens hem enfundat el guant que ens han ofert per poder sostenir el falcó, però de veritat que és una feina molt encomiable l'agafant aquests animals per donar servei a l'aeroport de Sabadell.
Doncs una feina que hem descobert aquest matí en una de les moltes descobertes que hem fet en aquest programa especial avui des de l'aeroport de Sabadell i que acomiadarem amb aquest so de l'avioneta que s'està enlairant ben a prop nostre. Ens acomiadem des d'aquí, des de l'aeroport de Sabadell, el control tècnic, la Beatriz Aguilar, el Toni González i la Rocío García, a la producció i redacció el Pau Duran i el Robert Escusa i a la direcció la Raquel García i qui us ha parlat avui des de l'aeroport de Sabadell, la Mireia Sanz. Ens acomiadem també donant les gràcies als companys d'Aena que ens han ajudat molt en el programa d'avui, els dos Jordis d'Aena que ens han ajudat també a fer aquest programa especial i acostar aquest aeroport de Sabadell a la ciutat a través de l'antena de Ràdio Sabadell. Demà, com sempre, el matí torna a partir de les 9 del matí. Que vagi molt bé i us deixem ara amb els companys d'informatius de Ràdio Sabadell.